quedaran gairebé totalment tancats tant el passeig marítim com les avingudes, en sentit cap al mar, per la disputa aquest diumenge de la prova marató, la Tui Marató. Hi haurà també afectació als carrers del centre de la ciutat, per tant, si heu de circular, teniu-ho en compte. Fins aquí les notícies de les 9 d'IB3 Ràdio, més informació a l'emissora pública quan siguin les 10. Fins després.
Més informació a ib3notícies.com.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio. L'any 2009, Johan Rockström, del Centre Resiliència d'Estocolm, i Will Steffen, de la Universitat d'Austràlia, juntament amb 26 científics més de diverses institucions del món, varen definir el concepte de límits planetaris. Aquests límits són un marc, uns indicadors, des dels quals s'estableix la salut del planeta, i estan pensats perquè els tinguin en compte tant els governs com la societat civil. Són 9 indicadors que identifiquen 9 processos. El canvi climàtic, la integritat de la biosfera, la contaminació química, l'acidificació dels oceans, els cicles del fòsfor i el nitrogen, l'ús de l'aigua dolça i l'ús del sol o la desforestació i la càrrega d'aerosols atmosfèrics. I us ho recordam perquè el darrer informe del Laboratori de Ciències dels Límits Planetaris mos ha advertit que ja han superat el llindar crític del 7è límit planetari, 7 de 9. És el límit de l'augment de l'acidesa dels oceans. I ja sé que de vegades és difícil veure la importància d'aquest procés, però trenca l'equilibri químic a la mà i redueix el carbonat disponible pels seus habitants. És a dir, tots els organismes que utilitzen aquest carbonat per construir les seues closques i esquelets estan ara en risc perquè no són capaços de frenar, perquè no són capaços naltros de frenar les nostres emissions del CO2. Parlant de coralls, bogamarins, estrelles de mar, llagostes, crancs, el plàncton que dona inici a la vida, han sobrepassat el 7è límit planetari. El col·lapse ja és això. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Avui començant molt a la tremenda, però segur que bé, que també veurem algun raig d'esperança. Idò, començar amb el Nautilus, amb Pablo Morgantis, a sala de màquines, i en Dani Manau, al pont de comandament. Molt bona nit, Dani.
Bona nit a tothom. La veritat és que el fet que haguem de passar un altre límit més, un altre límit planetari, bé mereix que ens posem una mica tremendistes. Avui parlarem d'aquest tema al periscopi i ens centrarem en la situació especial dels coralls que podrien assolir el punt de no retorn.
Però el primer tema d'avui serà la intel·ligència artificial. L'enorme consum energètic de la intel·ligència artificial, un tema molt relacionat, clar, el que dèiem abans. I en parlarem perquè la UIB, un equip molt especial de la UIB, ha participat en l'elaboració d'una especificació tècnica pionera per mesurar la petjada de carboni i el consum d'aigua de la intel·ligència artificial. M'ho parlarà l'investigador principal del grup consolidat R+D+I d'Arquitectura i Comportament de Sistemes Informàtics i de Comunicacions, que és el nom del grup, vaya nom, bé que l'investigador principal és en Carlos Juiz.
I després sí que tenim un tema molt diferent perquè parlarem d'un moscar fòssil descobert a Austràlia. La investigació de la qual us parlarem m'ho servirà per conèixer millor un tipus d'insectes poc coneguts, però molt importants pels ecosistemes d'aigua dolça. Són els quironòmids, i aquests no piquen com els moscars en els que estem pensant tots.
Un parlarà l'investigador de l'Estació Biològica de Doñana al capdavant de la investigació, en Víctor Baranov. I avui també us volem parlar de que fa 30 anys el telescopi Hubble va descobrir per casualitat un camp ple de galàxies perquè un astrònom, contra l'opinió dels seus col·laboradors, va dir que dimonis façam-ho i va enfocar el telescopi cap al no-res, cap un lloc on no sabien que hi hagués absolutament res. Bé, ja us ho explicam. I després acabarem amb el periscopi, que ja hem dit que bé, que parlarien dels límits planetaris.
Però abans d'anar a parlar d'intel·ligència artificial, un apunt ràpid, i és que estem a l'època en què les baldritges deixen el niu i inicien els primers vols al mar. La contaminació lumínica, hem de dir, de les nostres costes els suposa un poc difícil i molts juvenils es desorienten i cauen a terra, on poden ser atropellades o les pot atacar algun gat.
Així que si en trobeu cap, ajudeu-la. Crideu al 112, que enviaran algú del COFIP o els agents mediambientals. I mentre la podeu posar una capsa de cartró perquè no es faci mal. No li doneu de menjar, sobretot això important. I si estàveu a Menorca, podeu cridar al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. És el 619 83 45 97. Però el podeu trobar aquest telèfon per internet, al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. I ara sí, anem a veure amb detall el cost ecològic de la intel·ligència artificial.
A IB3 Ràdio, el Nautilus, amb Cristina Amanda Tura. Dissabte a les 9 del vespre.
Un grup de 40 experts han desenvolupat una norma, una especificació tècnica, per quantificar l'impacte ambiental dels sistemes d'intel·ligència artificial. És a dir, per mesurar el consum energètic, la petjada de carboni, el consum d'aigua i el rendiment dels sistemes d'intel·ligència artificial. I han destacat aquí alguna vegada l'enorme cost energètic que tenen aquests sistemes, sistemes que també la ciència utilitza cada dia més. Així que és molt necessari ser-ne conscients. I en aquest grup d'experts tenim un representant de la Universitat de les Illes Balears, que volem que mos expliqui bé de què estan parlant. És catedràtic del Departament de Ciències Matemàtiques, Informàtica i investigador principal del grup consolidat d'R+D+I, d'Arquitectura i Comportament de Sistemes Informàtics i de Comunicacions de la UIP. És el doctor Carlos Ruiz García. Molt bona nit, Carlos. Benvingut al Nautilus de TV3 Ràdio.
Pues muchas gracias y es un honor estar en la radio con este tema. Gracias.
Bé, per començar, explica'm-nos qui ha impulsat aquest treball i a qui va dirigida aquesta guia per mesurar l'impacte ambiental de la intel·ligència artificial.
Vale, esta norma la ha impulsado la Secretaría de Estado para la Digitalización y la Inteligencia Artificial, la SEDIA, del Gobierno de España, pero se ha realizado a través de la normalizadora española, la normalizadora española UNE, antes conocida como AENOR, ahora se ha dividido en dos partes, y un comité de la UNE, el 42, al cual pertenezco yo, es la que ha realizado la norma. Nos ha llevado prácticamente medio año y va dirigida a la gente que realiza inteligencia artificial, tanto si es hardware como si son modelos, y también sobre todo a los centros de datos que soportan la inteligencia artificial, tanto si es en la nube como si no. Eso sería un poco la...
Ja. I bé, darrerament parlant molt d'intel·ligència artificial, però estan parlant d'una cosa nova, o els ordinadors o internet que ja fa molts anys que utilitzam, entrarien dins el que consideram intel·ligència artificial?
Bueno, la inteligencia artificial tiene muchas, aunque no es el aspecto el que yo domino, porque yo soy de métricas, pero la inteligencia artificial tiene muchas aristas. Hay desde el aprendizaje automático, el machine learning, el aprendizaje profundo, pero lo que está teniendo más éxito, evidentemente, es la inteligencia artificial generativa. El famoso ChatGPT es un ejemplo de ello. Y en parte está sustituyendo el uso que se estaba haciendo de los buscadores, en particular, es lo que se está ahora observando. Mucho traslado, casi un 30% de las búsquedas que antes se hacían en Google, ahora se están haciendo en inteligencias artificiales que generan texto. Entonces hay como un traslado del uso y eso también es interesante.
I bé, quin procés o quina fase de intel·ligència artificial consumeix més recursos?
Esta pregunta es muy interesante porque todas las fases de la inteligencia artificial consumen mucha energía.
Vale.
Hay como tres fases, así grosso modo, que es la fase de entrenamiento, la fase de evaluación y la fase de utilización o de uso, ¿vale? Por parte de los mortales como nosotros, ¿no?
Uh-huh.
En el entrenamiento se gasta muchísima energía porque para crear un modelo pues se necesita unos datos de entrenamiento muy grandes, calcular unos parámetros y, dicho de una manera burda, generar un modelo inteligente consume mucha energía porque consume mucho procesamiento. Quizás la fase de evaluación con el modelo ya entrenado sea la que menos consuma, pero luego vuelve a consumir mucho el uso con datos reales del modelo entrenado.
Ya.
Y ahí vuelve otra vez a haber un pico y te puedes morir de éxito, dicho de una manera burda, en ya. cuanto a, bueno, como pasa siempre con la informática, una vez que algo se pone de moda y es muy útil, pues bueno, los ordenadores no viven del aire, viven de la energía eléctrica. Entonces, pues hay una uh-huh. hay una correspondencia entre el consumo energético, elèctric en este caso, i el uso que li estamos dando.
Bé, posem exemples concrets. No sé, quan consumeix un centre de dades per la intel·ligència artificial?
Bueno, un centre de datos tradicional consume unos, en potència elèctrica, unos 20 megavatios si es pequeño y unos 500 megavatios si es muy grande.
Ya.
Eso ya ocurría antes de la inteligencia artificial. El problema es que con la inteligencia artificial nos vamos a un 20% actualmente más de energía de los centros de datos. Para que nos hagamos una idea, estos, claro, los expertos que se dedican a hacer modelos de consumo no tienen toda la información y lo que hacen son previsiones o aproximaciones. Pero para que nos hagamos una idea, un centro de datos de inteligencia artificial puede consumir la misma potencia o la misma energía, dependiendo de lo que queramos medir, entre 15.000 y 16.000 viviendas.
Vaya.
y 50.000. Esos son el arco, es muy grande,
uh-huh.
pero estamos hablando de decenas de miles de viviendas. Ya ocurría esto con los centros de datos, pero claro, ahora la inteligencia artificial está provocando un incremento realmente magnífico y extraordinario en comparación al uso que teníamos hasta la fecha.
Y de hecho,
la pregunta que nos hacemos los que nos dedicamos a esto, aunque sea parcialmente, es si la inteligencia artificial es una revolución tecnológica en sí misma o es parte de la revolución digital. Y una de las aristas que nos está dando esa pista es el consumo energético, porque en la evolución desde la revolución industrial, en la evolución que hemos tenido tecnológica desde la revolución industrial, Toda tecnología que nos ha permitido pegar un salto hacia adelante ha ido ligado a energías.
Yeah.
Sucias en su mayoría hasta hace muy poco, pero siempre ha ido ligado a la energía, ¿no? Pensemos en la máquina de vapor, en el petróleo, en el carbón.
Uh-huh. Bueno, pues, ha ido ligada a un desastre medioambiental, en definitiva.
Y desgraciadamente, en la emergencia climática en la que nos encontramos, uh-huh. pues tendríamos que encontrar soluciones pronto, no al consumo eléctrico, porque es inevitable, sino a cómo generamos esa energía, acercar uh-huh. más el procesamiento a los usuarios. Bueno, hay medidas paliativas hasta que no encontremos una solución, que nunca hay una solución definitiva, porque no hemos abandonado el carbón ni el petróleo. Yo creo que las energías, los tipos de energía se van acumulando,
sí.
¿vale?, en la historia, pero bueno, al menos mientras no tengamos una solución, a ver si encontramos algo que palíe o que disminuye esta situació.
Sí, perquè hi ha que afegir, a més del cost energètic, el cost d'aigua que consumeixen
sí.
aquests sistemes.
Sí, los centros de datos, muchos se refrigeraban con aire acondicionado y todavía es así, y eso es un 25% del consumo, pero no son muy eficientes y con el aire frío y es más eficiente el agua, pero claro, aunque el agua se recicle, pues también hay un consumo de agua. La
claro.
frase que se dice es que la inteligencia artificial está hambrienta de energía y sedienta de agua. Es un poco la broma uh-huh. de mal gusto
yeah.
que comentamos.
Bé, suposo que aquesta guia de mesures s'ha creat per grans sistemes, però a petita escala es podria mesurar el consum d'energia i aigua si jo, per exemple, li demanés al ChatGPT, per exemple, no?, que em busqués la bibliografia dels darrers 10 anys de tota la investigació referida als taurons i em preparés un informe. Això podríem mesurar quan m'acosta?
De hecho, se lo puedes preguntar a tu inteligencia artificial cuando lo haga y a ver qué te dice, porque también utilizará modelos de consumo que ya debe tener. La verdad es que no lo he hecho yo, eso va, ¿vale? pero yo quisiera hacer una reflexión a lo mejor un poco arriesgada sobre eso.
Venga.
Si no nos ha interesado hasta ahora cuánto consume nuestras búsquedas en Internet y el uso de las redes sociales, intensiva, que también, que evidentemente el uso de las redes sociales también acaban en centros de datos, ¿vale? Y si eso no nos ha preocupado hasta ahora, me temo que al humano tampoco le vaya a preocupar demasiado el y es un comentario un poco negativo, ¿no?
Pero, sí, una reflexión pesimista.
Pero es la realidad. Es decir, que sería fácil, sí, pues por ejemplo, al lado de una búsqueda en Internet, por ejemplo, ¿por qué los hiperescalares, es decir, los grandes buscadores, uno tenemos en la cabeza ya, ¿por qué no nos informa automáticamente de cuánto ha consumido esa búsqueda que acabo de hacer?
Ajá,
¿vale? O aunque
sí,
solo sea una aproximación, no hace falta que sea exacto. Incluso puede ser una media con respecto a estudios anteriores, tampoco tiene por qué ser en tiempo real. Però això no s'ha produït, entonces per què se va produir con inteligència artificial?
Home,
no?
És una reflexió pessimista, però que jo crec que hauríem de canviar, i entrevistes com aquestes estan per això, no? Un poc perquè la gent se'n doni compte de que això té un cost i bé, és important saber-ho.
Creo que hemos hecho la reflexión ya con el consumo doméstico y empezamos a hacerla también con el transporte.
Sí.
Y tarde o temprano habrá que hacer esto con la tecnologia, con les tecnologies de la informació.
Claro. Bé, una de les mètriques incloses a la norma s'ha creat gràcies a les teves investigacions en el grup que lideres a la UIP. Quina és aquesta mètrica?
Bueno, esta mètrica que nosotros le hemos puesto un nombre horrible, porque se llama CIS cuadrado, y no vamos a decir qué es el acrónimo, porque yo creo que sería aún peor.
Bueno.
Es una mètrica adimensional, es decir, no tiene unidades, y que sirve para comparar la energía y el rendimiento a la vez contra un patrón. Es decir, de una manera sencilla, si un sistema consume 2 veces más, 3 veces más, 4 veces más, y a la vez es más lento que un sistema patrón. Y entonces va bien para comparar no solo centros de datos, sino servidores o cualquier artefacto tecnológico que gaste energía y que tarde un tiempo en hacer el trabajo, pues esta métrica es aplicable. De hecho, la hemos investigado durante casi 7-8 años, en varios proyectos, y el último fue uno de transición ecológica y transformación digital para el gobierno español, y es aplicable a cualquier cosa, y por eso supongo que está incluido. Estamos muy orgullosos de que la métrica se haya incluido en la norma, porque las normas españolas al final acaban también influyendo en las normas internacionales de la ISO, y quizás consigamos que la ISO haga una norma o amplíe la norma con estas métricas que proponemos desde España.
Muy bien. Bé, i saber que consumeix la IA, com us pot ajudar davant l'emergència climàtica? Com dèiem, bé, si no ho han fet fins ara, no crec que cap empresa del sector pensi a reduir-ne el consum per saber què està gastant, però pot ser poder-ho mesurar, pot ser un pas endavant, no?
Afortunadamente, la comunidad europea ya obliga a los centros de datos de según qué dimensiones, con consumos de bastante altos, a hacer un reporte obligatorio de la energía que consumen y de dónde sacan la energía para poder realizar ese consumo. Yo no creo que sea muy difícil, de hecho me lo espero, que haya normas específicas en Europa que de obligado cumplimiento en todos los miembros para reportar este tipo de consumo anualmente. No, 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 De hecho, lo espero inmediatamente. No creo que nos vayamos muy lejos.
Ja, però sabrà que consumim tampoc és una solució. No sé si has vist que una empresa xinesa ha anunciat que per evitar l'escalfament del sistema, l'escalfament que fa que necessitin més aigua i energia, submergirà la mà davant les costes de Xangai un conjunt de servidors perquè es refredin els corrents marins, ho refredin, no? Pues, creus que pot ser una bona idea?
Pues espero verlo porque voy a Shanghái dentro de 15 días.
Ah, mira, no sé. Qué bé.
Pero para una conferencia que organiza allí de precisamente una parte de inteligencia artificial y rendimiento. Pero este proyecto chino está, lo conozco muy someramente, está muy relacionado con uno que ya hizo Microsoft, que se llamaba Natick, que era lo mismo, era, bueno, la misma idea. No era para inteligencia artificial porque era un proyecto del 2018, pero el objetivo era el mismo, era sumergir en el mar el centro de datos y utilizar el frío del mar para rebajar el consumo eléctrico del centro de datos, al menos en la parte de enfriamiento. Está muy bien desde el punto de vista de eficiencia, ¿vale? Y de ahorro de espacio en la Tierra.
Sí.
Y quizás sea una solución para el tema del consumo en el enfriamiento y el agua que tenemos, el agua dulce que tenemos que emplear para enfriarlo, pero se me ocurren problemas también de impacto ambiental.
Efectivamente.
De corrosión, riesgos de corrosión del mar. Tener algo sumergido en el mar no parece sencillo en comparación a una instalación en tierra. Luego, la vulnerabilidad. En tierra parece más fácil defender a ataques intencionados o no. En un centro de datos, en el mar, lo veo más complejo. Entonces se me ocurren varias dimensiones arriesgadas en esta solución, pero bueno, bienvenido sea el proyecto si es la solución a bajar el consumo de electricidad en el enfriamiento.
¿Y qué soluciones podríamos tener entonces?
Yo creo que las soluciones van a ir orientadas a acercar el procesamiento al usuario, es decir, lo que se llama computación edge o computación en el borde. Como tenemos y modelos más sencillos y menos exactos, claro, cuanto más exacta la inteligencia artificial, más procesamiento requiere y entonces más consume. Entonces, si el procesamiento lo hicieran, dicho a lo bruto, nuestros móviles, al menos en una parte, o nuestros ordenadores de sobremesa, y no necesitásemos tanta precisión ni datos tan grandes, posiblemente el consumo se rebajaría a la mitad. Pero queda mucho por hacer, ¿vale? Todavía para el procesamiento en el edge, en el borde, y que los modelos sean más sencillos y que no haya una pérdida de precisión en lo que realizan. Bueno, hay una gran cantidad de investigadores haciendo eso, me consta.
También hay que decir que, bueno, la inteligencia artificial se usa para muchas cosas buenas, mucha ciencia la está usando ya, pero también hay un gran montón de tonterías directamente que se hacen por IA, fotos trucadas, memes, todo eso. Quizás si la gente empieza a ver que eso tiene un impacto ambiental, a ver, que por una chorrada que quieres colgar en el Facebook cueste, no sé, tantos litros de agua, quizá saber esto a la gente le pueda, hacer pensar.
Es algo que lleva años preocupándome y es inevitable. Las soluciones tecnológicas, desde que hay con lo que se llama capitalismo de vigilancia, es decir, que hagan dinero con nuestros perfiles y con nuestro uso, las hiperescalares, o sea, las grandes tecnológicas, al humano le está costando mucho, al humano medio nos está costando mucho desligarnos de las redes sociales, del consumo. Entonces, con la inteligencia artificial, sobre todo generativa, me parece que está ocurriendo exactamente lo mismo. Es decir, que estamos combinando lo útil de las tecnologías de la información, tú lo has dicho, en medicina hay grandes avances gracias a esto, en meteorología, en física. Bueno, en muchas disciplinas la inteligencia artificial está empujando muy grande, de una manera muy grande, la innovación, ¿no? Y el desarrollo y la investigación. Pero es verdad que el humano en su día a día se pasa, pues bueno, yo tengo estudiantes en mi clase que están hasta 8 horas con el móvil cada día, y además me lo han confesado, y se pasan todo el día con TikTok o con Instagram.
Sí.
Entonces, si a eso le añadimos ahora la inteligencia artificial, la sobriedad digital nunca ha sido nuestro fuerte, vamos a decirlo.
En resumen, sí, es cierto.
Pero bueno, no seamos pessimistas, también no, eso puede cambiar.
Està clar. Bé, ho deixarem aquí. Carlos Ruiz, catedràtic del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica i investigador principal del grup ACSIC. Mil gràcies. Crec que aquest és un tema molt important i que no en parlàvem a prou. Gràcies per el treball i també per atendre el Nautilus.
Un placer, gràcies.
El Nautilus. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és cultura.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit, per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. El Nautilus, amb Cristina Mandatur. Dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Avui anem a conèixer una nova espècie de moscar, de mosquit, de fa més de 150 anys que s'ha descobert 150 milions d'anys, que s'ha descobert un pantà d'Austràlia. Ja saben que Austràlia no mos queda aquí a prop, però mos ha semblat una troballa fascinant i en volem saber més. Parlant d'un fòssil que representa el registre més antic a l'hemisferi sud dels quironòmids, una família d'insectes no picadors que són claus als ecosistemes d'aigua dolça. I, a més, la troballa, la investigació, ha estat liderada per l'Estació Biològica de Doñana i mos ve perfecte per conèixer els quironòmids. Així que anem a parlar del descobriment a l'investigador al capdavant del treball, en Víctor Baranov. Buenas noches, Víctor. Bienvenido al Nautilus de IB3 Radio.
Buenas noches, Cristina. Estoy encantado de hablar contigo y tus oyentes esta noche.
Fantástico. Bueno, antes de hablar del descubrimiento, seguro que nuestros oyentes quieren saber mejor qué son los quironómidos. Quironómidos, explícanoslo, por favor.
Vale, muchas gracias por la pregunta, Cristina. Los quironómidos, o mosquitos no picadores, son un grupo amplio de parientes cercanos de los mosquitos verdaderos que nos pican, con más de 8,000 especies modernas conocidas hasta la fecha. Quironómidos se encuentran entre los insectos más ampliamente distribuidos del mundo, viviendo desde las profundidades de una cueva donde se descubrió la especie Troglodytes heidi a profundidad de 1,000 metros en Croacia hasta los 5,000 metros de altitud en Himalayas. También se encuentra entre los pocos insectos que viven actualmente en la Antártida. En su ciclo de vida de estos animales, ellos van del huevo a la larva, luego a la pupa. Los fósiles que hemos encontrado son los pupas. Y finalmente al adulto. Quironómidos no pican. De hecho, los adultos en su mayoría no se alimentan, ya que toda la alimentación ocurre en la etapa larval.
Ajá. Y están muy conectados a la vida acuática, ¿no? A las balsas de agua.
Sí.
Ajá, vale.
Sí, sí. Son muy útiles e importantes componentes de ecosistemas acuáticos, tanto para la naturaleza en general como para nosotros. Constituyen la base de las redes tróficas acuáticas, contribuyen a la purificación de las aguas dulces y también a la productividad del pesca y de las tierras cultivables.
Ajá, vaya, son muy importantes, sí. Y el insecto fosilizado que habéis encontrado en Australia, bautizado como Telmatomgia talbragarica, no sé si lo digo muy bien, sería un antepasado de los quironómidos actuales, entonces.
Debido a que el registro fósil es incompleto y menos que 1% de todos los animales que han existido se ha conservado como fósiles. Rara vez podemos decir esta especie es un ancestro directo de esta otra especie. Incluso en grupos muy estudiados como el nuestros antepasados humanos, yeah. A menudo no podemos reconstruir las relaciones filogenéticas o evolutivas con tal precisión. Pero, según nuestro análisis, Telmatomaya es un representante temprano de grupo moderno de quironómidos conocido como Podonomina.
Ajá. Y bueno, explícanos entonces un poco dónde, cómo se halló este fósil, las circunstancias.
Uh-huh. Yo he asistido en un congreso de insectos y artrópodos fósiles en Edimburgo en 2016, donde mi compañero australiano Robert Beatty presentaba su investigación sobre los insectos de yacimiento de Talbragar en Australia de Este. Uh-huh. Tanto Robert como yo eran muy como animado con su descubrimiento de pupas desconocidas. Ambos entendimos que eran algunos tipos de pupas de mosquitos acuáticos, probablemente de quironómidos, pero ellos eran desconocidos y muy extraños. Uh-huh. Sin embargo, de cosa más extraña en estos en estos animalitos, en estos bichos, ¿sí? Es el extremo distal de abdomen con una ventosa, que es un carácter muy incómodo, muy incomún en quironómidos. Y porque yo era tan interesado en estos bichos, en febrero, en marzo de 2020, estuve en Australia trabajando, ¿sí?, con estos fósiles, los que Robert había excavado previamente, y también excavado nuevos ejemplares. Aún así, en este momento, no entendía realmente qué eran, ni lograba ubicarlos dentro de ningún grupo de quironómidos. Y finalmente, en 2024, mientras trabajaba con pupas modernas de quironómidos marinas, tuve un tipo de momento de eureka.
Ajá,
me di cuenta,
¿sí?,
que la ausencia de caracteres cualquiera al extremo de abdomen es en verdad esta ventosa que tiene múltiples marcas musculares y que nos avisa de presencia de un disco de succión.
Ajá. Bueno, esta ventosa que nos has comentado ya es una de las curiosidades del hallazgo, este mecanismo que el insecto usaba para adherirse a las rocas. ¿Por qué es tan especial?
Vale, este mecanismo, un disco de succión para adherirse a rocas y evitar ser arrastrado por las olas o la corriente, es bastante raro en los insectos. Entre los quironómidos, algo similar solo se conoce en las especies marinas de grupo conocido como Telmatogitanina. Creemos que estas especies podrían necesitar esta estructura para sobrevivir a la acción de las olas en la zona intermareal. Uh-huh. Encontrar esta estructura en un insecto fósil que viva en lagos, porque yacimiento Talbragar es un lago antiguo preservado que, uh-huh, sabemos por presencia de animales exclusivamente viviendo en agua dulce, y es muy raro que encontramos esta ventosa en un animal de agua dulce. Así que si Telmatomaya necesitaba esta adaptación en un ambiente de agua dulce, podría significar que este lago poco profundo, conocido como la cuenca de Talbragar, tenía olas bastante grandes con frecuencia.
Ajá, muy bien. Y bueno, ¿y qué más hemos aprendido con este fósil, con este Telmatomaya?
Vale, lo más importante que hemos aprendido en este estudio es que el grupo de quironómidos conocido como pododomina probablemente se originó en el hemisferio sur. ¿Y por qué es esto importante? Pues, bien, en década de los 60, o 70, perdona, el científico sueco Lars Brundin estudió la distribución de los pododomina y llegó a la conclusión que su altísima diversidad en las regiones más australes de América del Sur, África, Australia y Nueva Zelanda puede explicarse mejor por la diversificación en el antiguo supercontinente del sur, que conectaba todas estas tierras a través de la Antártida durante la era de los dinosaurios. Y más tarde, ese gran continente se fragmentó debido a la deriva continental, separado a los diferentes grupos de mosquitos que luego evolucionaron de manera independiente. Con el tiempo, algunos migraron hacia el norte, lo que explicara su baja diversidad en Europa, Asia y América del Norte. Y cosa es que esa teoría sobre distribución de pododomina es muy importante para comprender la historia de la Tierra. Pero hasta ahora careciamos de fósiles de pododomina que permitan comprobarla. Los fósiles más antiguos conocidos de esta grupo provienen de China y Siberia. Y aunque son más antiguos que el acabamos de encontrar en Australia, el fósil australiano que descubrimos es tan especializado con su disco de succión o su ventosa, que implica una evolución muy prolongada en este lugar. Y, por tanto, basándonos en este hallazgo y un nuevo análisis de relaciones evolutivas dentro de los pododomina, elaborada a partir de ADN de especies modernas, creemos que es muy probable que su origen esté en el hemisferio del sur. Y la razón por la cual los fósiles más antiguos de muchos grupos suelen encontrarse en el hemisferio norte se debe a la desproporción en el número de científicos que trabajan en geología y paleontología en el norte y en el sur. Simplemente se buscan más fósiles en los países del hemisferio norte. Esto crea un sesgo peligroso que distorsiona nuestra comprensión de la historia de la Tierra.
Conocer este sesgo es importante, está claro. Y bueno, Talbragar, el depósito de fósiles, qué nombre, Talbragar, el depósito de fósiles en el que se ha encontrado este mosquito es un lugar en el que aún podría dar, bueno, que aún podría dar muchas sorpresas, ¿no?
No, sin embargo, podemos encontrar un montón de cosas interesantes. Por ejemplo, mis compañeros de Museo Australiano han encontrado un diente de anfibio pariente de ranas y salamandras gigantesco de periodo jurásico, y podemos esperar que encontramos o encontraremos en futuro de esqueleto completo estos anfibios gigantescos que ocupaban la misma lugar en ecosistemas con cocodrilos modernos, por ejemplo. También podemos esperar algunos hallazgos de dinosaurios en este yacimiento y también, sin embargo, esperaremos que nuestras grabaciones y excavaciones futuros van a traernos mucho más fósiles de insectos interesantes.
Ah, muy bien, pues igual podemos contarlo aquí. Bien, Víctor Baranov, investigador de la Estación Biológica de Doñana, ha sido todo un placer y además, sobre todo, agradecemos tu esfuerzo por hablar español porque sé que aún lo estás aprendiendo. ¿De dónde eres exactamente?
Vale, yo soy, es difícil. Yo nací en Ucrania, pero viví muchos años en Alemania, por eso yo me llamo ucraniano alemán.
Ah, muy bien. Muy bien, pues como digo, te agradecemos mucho que hayas estado hoy en el Nautilus explicando esto tan interesante. Molt bona nit y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Cristina.
Oceanografia, canvi climàtic, conservació dels nostres espais naturals, els dissabtes al Nautilus, el programa de medi ambient i ciència d'IB3 Ràdio.
Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough,
and people are stupid, obnoxious or daft, and you feel that you've had quite enough. Just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour.
Avui coneixerem en Bob Williams i el descobriment fa 30 anys d'un zoo còsmic, un camp de galàxies, que es va poder descobrir perquè en Williams va decidir atrevir-se a provar una cosa que ningú hagués recomanat. Ara ho entendreu i us explicarem aquesta història perquè fa 30 anys i perquè volem destacar que la descoberta científica exigeix arriscar-se, que són precisament les paraules que va pronunciar Williams quan els seus col·laboradors li varen dir que perdien el temps i molts de sous, molts de diners.
Idò, presentem el nostre protagonista. L'any 1995, Bob Williams era el director de l'Institut de Ciències Telescòpiques Espacials de Baltimore, a Maryland, i això vol dir que era el responsable de decidir en què s'invertia el 10% del temps operatiu del telescopi espacial Hubble, que ja sabeu que ha estat substituït pel James Webb.
Imagineu la responsabilitat que suposava decidir a què s'havia de destinar el Hubble, perquè tot el món estava pendent d'ell i havia costat 2.000 milions de dòlars només per construir-lo i posar-lo en òrbita. O sigui, el temps del Hubble costava molts de sous. I Don Williams va decidir, en contra l'opinió dels seus col·laboradors, enfocar el telescopi cap a un sector de l'espai on no semblava haver-hi res.
Va començar a escanejar-ho tot, percebent ses fonts de llum més tènues i desant 342 fotografies durant 100 hores de treball del telescopi, mentre enviava gradualment aquesta informació a la Terra. I va resultar que aquell sector de l'espai no era buit, hi havia allí amagades 3.000 galàxies.
Es va anar confeccionant, en la informació que enviava el Hubble, una imatge única que avui és coneguda com el camp profund del Hubble, un zoo còsmic de galàxies el·líptiques en espiral, aureoles borroses... En fi, que amb aquest descobriment es va multiplicar per 5 el nombre de galàxies calculades a l'univers.
I, a més, es va convertir en un gran exemple de que la ciència també pot ser arriscar-se i fer cas de les intuïcions. A vegades, només fa falta que algú caparrut decideixi no fer cas a ningú.
Efectivament, a vegades fa falta que algú digui aprendre pel sac, provant de fer-ho i a veure què passa. I si surt bé, fantàstic. Bé, esperant que us hagi agradat aquesta història d'una descoberta històrica, nosaltres us l'hem resumit utilitzant els nostres llibres de la biblioteca del Nautilus, que es titula Com parlar les balenes, de Tom Musti, editat en català per Cossetània. Ai, sa cançó és Galaxy Song dels Monty Python. A sun that is the source of all our power. The sun and you and me and all the stars that we can see are moving at a million miles a day. In an outer spiral arm at 40,000 miles an hour of the galaxy we call the Milky Way. Our galaxy itself.
Oceanografia, canvi climàtic, conservació dels nostres espais naturals, els dissabtes al Nautilus, el programa de medi ambient i ciència d'IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversitat.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paret seca que pot durar. Quantes jubiles de cosí?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. El Nautilus, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les illes.
Amb aquesta sintonia començam el periscopi i ja han dit que havíem de parlar de límits planetaris. En Dani mos ho explicarà.
Sí, cada any hi ha un prestigiós grup de científics climàtics que fa una revisió de la salut del planeta. Donen una ullada a tots els processos biofísics que permeten la vida a la Terra, i la darrera mirada que han fet en aquests processos ha ofert un resultat alarmant. Dels nous sistemes identificats com a vitals pel planeta, en 7 s'han sobrepassat els límits de seguretat. Fins ara eren 6 de 9 i ara ja són 7 els límits que han entrat en terreny perillós. És el que...
El darrer, quin és?
El darrer és l'acidificació dels oceans, que és el nou llindar que ha entrat a la zona vermella. Així traspassem els límits d'un espai operatiu segur i s'augmenta el risc de desestabilitzar el planeta, segons alerta Johan Rockström, que és director de l'Institut de Potsdam per a la investigació de l'impacte climàtic, autor principal d'aquest estudi.
Passem un poc d'història. Quan es va començar a vigilar l'estat d'aquests límits?
Aquests límits es van estudiar per primera vegada l'any 2009, és quan es va fer la primera aproximació al que diguem la salut del planeta, no? Llavors ja vam veure que la pressió de l'activitat humana feia que el sistema terrestre anés perdent equilibri, perdés estabilitat i també resiliència, capacitat de recuperació, i es van identificar nou aspectes que eren vitals. En el primer escàner, com dèiem, l'any 2009, va mostrar que 3 d'aquests límits ja s'havien sobrepassat. 6 anys més tard, el 2015, es van sumar un quart. El 2023, fa un parell d'anys, la xifra ja es va elevar a 6 i ara ja són 7 de 9.
Bé, recordem als oients quins són aquests límits.
Aquests límits són els que de manera conjunta garanteixen un espai operatiu segur per al que és la vida del planeta. Són el canvi climàtic, amb diferents variants, com la concentració de CO2 o la càrrega radioactiva en el medi ambient. La integritat de la biosfera és una altra, o millor dit, el seu decreixement, és a dir, la pèrdua de biodiversitat. També la modificació dels usos del sòl, del terra, l'ús de l'aigua dolça, l'alteració dels cicles biogeoquímics, que són els cicles del fòsfor i el nitrogen, la contaminació química i el que s'ha incorporat ara, l'acidificació dels oceans, la càrrega d'aerosols atmosfèrics i l'esgotament de la capa d'ozó serien els que encara no s'haurien, aquests dos darrers, els que no s'haurien sobrepassat.
Dels 9, només romanen 2, com dius, dins els límits que garanteixen l'estabilitat del planeta.
Sí, efectivament, com fèiem una llista molt llarga, fem més via si diem els que encara no s'han accedit del seu límit.
Que trist.
Malauradament, són els referits als aerosols i a la capa d'ozó que continuen ara en zona segura. L'explicació radicant que les mesures polítiques que s'han adoptat les darreres dècades en aquests dos aspectes han donat els seus fruits i gràcies, per exemple, a la regulació del transport marítim o al protocol de Montreal han permès que aquests dos aspectes encara es mantinguin en nivells raonables.
Bé, anem-hi-do a parlar del darrer límit que s'ha superat, el que ha fet el 7 de 9.
Sí, com dèiem, és l'acidificació dels oceans que posa en perill gran part de la vida marina. De fet, l'acidesa dels mars ha augmentat un 40% des de l'inici de l'era industrial. En la revisió d'enguany, els experts han trobat que, de forma generalitzada, hi han signes de dany a les petxines, per exemple, dels cargols marins, els més petits, els més diminuts, uns que són coneguts com a teròpodes, i també hi ha un declivi que afecta a cadenes alimentàries senceres, des dels organismes més petits, com deien, que acabaran tenint conseqüències a tota la cadena alimentària, a la pesca i, per tant, també a les persones.
Algú que no hi ha que oblidar mai. Quins altres efectes té l'acidificació de la mar? Anem a alguns detalls.
Sí, l'oceà s'està tornant més àcid i llavors els nivells d'oxigen estan disminuint. Això fa que les onades també de calor marines estiguin augmentant. L'impacte també en la seguretat alimentària, com dèiem, a nivell global pot ser dramàtica. Ja es parla de que en unes poques dècades, per exemple, no puguem, per exemple, menjar marisc. Això s'està parlant aquests dies. I sense mars sans no hi ha planeta sa, que és com resumeixen els responsables d'aquest estudi.
Efectivament, és un gran resum. Hi ha signes d'esperança?
Mai les hem de perdre, no?
Clar.
El panorama és fosc, però estem davant d'una situació que encara no és irreversible, que no estem a un nivell inevitable. Amb tot, la disminució de la contaminació per aerosols i la recuperació de la capa d'ozó, els dos aspectes que dèiem que encara estan dins de límits estables, són una mostra que és possible influir de manera positiva a la salut del planeta. El diagnòstic que ens donen aquests estudis estudis és greu, però encara hi ha remei. No parlem de canvis catastròfics immediats tampoc, són límits que s'han superat i que s'aniran materialitzant a poc a poc. Hi haurà un deteriorament progressiu a l'entorn que farà que es pugui desestabilitzar de manera silenciosa i progressiva la salut del planeta.
Bé, dius que no és irreversible, però en els coralls no està tan clar. Hi ha algunes conseqüències palpables. La crisi del corall, estan parlant.
Sí. De fet, ja es diu que els esculls de corall han entrat en una fase de no retorn climàtic. Això vol dir que ja no es poden recuperar de la calor que estan patint. Hi ha un informe internacional que confirma que els esculls de corall han superat el seu llindar tèrmic, no aconsegueixen recuperar-se de la calor i entren en una fase de degradació irreversible.
Això és catastròfic, realment, eh?
Sí, en aquest cas ho apunta un informe del Global Tipping Points 2025, coordinat per la Universitat d'Exeter, que situa el llindar que pot suportar el corall en un grau 0,2 d'escalfament global. Això ho podria suportar el corall, però les temperatures mitjanes actuals de la mar ja oscil·len entre 1,3 i 1,4 graus per sobre del que era habitual. Llavors això és lleugerament per sobre, i aquí ja han superat el llindar del que podien tolerar. El resultat, clar, és un col·lapse funcional dels coralls tropicals, amb més del 80% dels esculls afectats per episodis de blanquejament massiu. Això s'ha detectat des de fa temps, des de l'any 2023, com a mínim, ja se'n parlava. Els experts consideren també altament probable que la degradació continuï encara que es mantingués o s'estabilitzés la temperatura en 1,5 graus.
Recordem això del blanquejament del corall.
Sí, es produeix quan l'estrès tèrmic que trenca la relació simbiòtica que estableix el corall amb les microalgues que el proporcionen nutrients i color. Llavors, sense aquesta aliança, sense aquesta simbiosi, els coralls es debiliten i moren ràpidament.
Sí.
El pitjor és que el problema va més enllà de la biodiversitat marina. Els esculls de corall també actuen com a barreres naturals, davant de tempestes, sostenen una quarta part de les espècies marines, garanteixen mitjans de vida a milions de persones a través de la pesca, també a través del turisme, i la seva pèrdua deixa moltes comunitats exposades a temporals, queden exposades a l'erosió costanera.
Bé, jo aquí he de recordar, és un tema que aquí l'hem dit alguna vegada, però aquí a Balears notam, també tenim blanquejament de coralls. Tenim un sol corall que crea, bé, que crea arrecifes de coral, com si diria, esculls de coral, vull dir, i s'estan blanquejant, vull dir, estan perdent el color, que es queden blancs, però perquè una combinació de acidificació i les temperatures els estan matant a tots, vull dir, és tristíssim, els trobam tots morts ara mateix.
Sí, estem sometent al planeta, als oceans i als animals que hi viuen,
un estrès brutal.
Això, estan arribant a límits, i aquest era un d'ells, per exemple, l'acidificació dels oceans.
Sí, però de vegades parlam d'escoralls i pareix que estan parlant d'Austràlia, però aquí tenim també. Us està passant això amb su corall que tenim aquí.
I no només els coralls.
Clar, efectivament. I tenim altres conseqüències de l'acidificació dels oceans.
Sí, perquè, per exemple, aquests dies també s'ha sabut que, segons un equip de la Universitat de Heinrich Heine, de Düsseldorf, els taurons aniran perdent les dents a causa de l'acidesa marina.
Vaja, també.
És un estudi publicat a Frontiers in Marine Science que revela que, en exposar-se a aigües més àcides, les dents que mostren esquerdes, corrosió i degradació estructural, i les fa tornar més fràgils. Són unes dents que són considerades, com a mínim des de Spielberg, no? les armes més esmolades dels oceans, no? I que amb l'acidificació de la mar poden quedar afectades.
Clar, com els esquelets dels bogamarins, està clar. És que és tot el mateix, carbonat, clar.
Sí, en aquest cas, l'equip científic va incubar durant 8 setmanes dents de tauró, d'escull de punta negra, en tancs amb diferents nivells de pH, i el resultat va mostrar que davant el valor actual del mar, que té un pH de 8,1, no tenien cap afectació observable, però que si aquest pH queia a 7,3 provocava danys ja que ja eren visibles, que eren forats a la superfície de les dents, augment de la corrosió a les arrels i, en general, debilitament d'aquestes dents.
Hi ha que recordar la gent que major acides vol dir un pH més baix.
Sí, hem de dir que aquestes recerques s'han fet amb un pH, hem de dir que encara és alcalí, el pH del mar, i s'espera que a poc es vagi tornant àcid, no? Es vagi acidificant, no? Es preveu que d'aquest 7,3 que dèiem si arribi al 2300. O sigui, les conseqüències en cascada per espècies marines i ecosistemes és a llarg plaç. No parlem d'un futur immediat, però és cap a on caminem.
Esperant que no. Bé, aquí acabam avui. Gràcies, Dani.
Gràcies.
I m'ho anem avui amb una cançó que sona revolució, com tot el que fan a Joan Jett. És una cançó per la revolució mediambiental que necessitam per canviar el món. Change the World, Joan Jett and the Black Hearts. En Pablo Morganti, sala de màquines, en Dani Manau i jo mateix us desitjam molt bona nit, portau-vos bé i cuideu el planeta i pensau en aquesta revolució verda o blava que necessitam.